Després d'aquesta petita pausa, tornem amb el tema de la setmana on estem parlant del bullying o de l'assetjament escolar. Ara marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meroño. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, doncs, per parlar-ne d'aquest dia contra l'assetjament escolar. Doncs m'acompanya el Toni Álvarez. Ell és mestre d'Educació Especial i també editor i creador del podcast Mal d'Escola, que matem aquí a Domenys Ràdio. Molt bon dia, Toni, com estàs?
Hola, bon dia. Programa que fem amb l'Adriana i la Laia també, eh?
Sí, sí. És a dir, el fem a casa i ja fa...
Quant de temps? Quatre temporades.
Sí, Déu-n'hi-do. Toni, el divendres es va commemorar aquest Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Tu, com a mestre d'Educació Especial, què ens podries explicar?
Doncs el primer és que la percepció i incidència de l'acòs o del bullying a alumnes amb necessitats educatives especials doncs és més alt que a la resta d'alumnat. Jo, com a mestre d'Educació Especial, doncs sí que vull fer incís en aquest fet perquè penso que és important. Després, doncs, dir que, malauradament, el bullying pues, pot afectar a qualsevol tipus d'alumne, però sobretot el que té, els que pertanyen a col·lectius vulnerables. Vull dir, pues, ja sigui per diversitat funcional, minories ètniques... I després, una cosa que a nivell social passa molt, doncs, que qualsevol que és diferent i no s'atén a la norma, sigui la que sigui, doncs també és bastant més susceptible de rebre'l.
Clar, és com dir que sempre s'abusa dels més febles.
Bueno, diguem que són objectius més fàcils, no? Amb aquesta vulnerabilitat, de vegades, vulnerabilitat que moltes vegades ve donada per les dificultats de comunicació o d'expressar-se per part de l'alumnat que ho rep, no? O sigui, per limitacions pròpies, o perquè hi hagi una baixa autoestima i autopercepció d'un mateix i que de vegades doncs, dins d'aquesta baixa autoestima doncs, fins i tot pensen que, bueno, doncs, que forma part de la seva normalitat, no? Perquè possiblement també rebin part d'aquest maltractament fora de l'escola. I no parlo de la família necessàriament, sinó a nivell social.
Clar, jo, en no tenir fills, no, la percepció potser és més distorsionada, però jo me'n recordo que a la meva època el bullying existia, no se'n parlava, però jo crec que era menys perillós, i estic remarcant entre cometes, que no passara. No sé si és del tot cert.
Jo crec que són percepcions d'època, no? Abans... passaven coses greus. I passa que no tenia aquesta consideració i no se li donava com importància, tot i que es patia. I jo n'he conegut, jo en algun moment fins i tot m'he sentit com que no se'm tractava bé, vull dir, durant un temps, vull dir, quan era infant, no? Però bueno, ho assumien com que formava part de la quotidianitat i de la normalitat, no? Jo penso que afortunadament això el que passa ara és que s'ha dit que prou i que això no pot passar. I se l'ha posat nom i pues se l'ha posat en relleu, no? I jo crec que és un avanç social. I aquest fet de que realment s'hagi posat en relleu. Passen altres coses, vull dir, i a més passen d'una forma molt ràpida perquè, bueno, doncs identifiquem ràpidament l'abús o el bullying quan és verbal o quan és físic i fins i tot psicològic, quan es produeix en aquest cas en el que em toca a mi, doncs en els centres educatius. Penso que en general estem molt, bueno, en general, però molt en general, estem molt més preparades les mestres i professors en poder identificar i posar fre en el que és dins de l'àmbit escolar. I fins i tot hi ha molta feina que es fa a escoles, instituts, en aquesta mirada i millora del clima escolar, relacional. Però el que passa és que, clar, que en els darrers anys ens estem trobant que hi ha una part d'aquest acord que ve donat, pues el que abans era només o sobretot als centres, doncs passa fora 24 hores, 7 dies a la setmana. I m'estic referint a les xarxes socials i als dispositius, doncs, ordinadors i sobretot telèfons mòbils, no? I aquí sí que realment la cosa és on jo penso que s'ha disparat d'una forma molt perillosa, perquè a més acostuma a ser un maltractament psicològic que està sovint molt codificat, de forma que els adults ens costa molt anar veient per on van aquestes noves codificacions que els adolescents, sobretot, doncs van creant, no? Perquè canvien i muten a una velocitat brutal, no?
Com quines, Toni?
I aquí sí que penso que hi ha un gran problema, perquè als centres de vegades ens trobem venuts perquè realment no sabem què està passant, no? Ens costa molt si no hi ha, doncs, una bona comunicació dels alumnes que ho pateixen i amb les famílies, no? I ja amb les famílies, els infants amb adolescents amb famílies ja costa, doncs, clar, amb els mestres, doncs, continua costant molt, no?
Quins codis són aquests que utilitzen per identificar-ho? No.
Quins codis?
Sí.
Bueno, per exemple, en aquesta sèrie que s'ha posat molt de moda adolescents, doncs, sortia que un dels codis per dir que un altre alumne era, pues, una persona no grata, pues, era un cor d'un color concret, per exemple.
No?
Clar, tu veus un cor d'un color no concret, no sé si era groc o lila o verd, i penses, ah, mira, li han posat un cor, no? Però, clar, jo, en els seus codis està significant una altra cosa, que potser és ets un merdes, saps? Clar. I això és un exemple petit, però que realment quan parles amb adolescents que accedeixen a explicar-te el que els està passant, doncs, bueno, genera un patiment molt i un estrès molt, molt gran. I que fins i tot dius, bueno, pues no deu ser tan gran. El problema que, bueno, si t'ha posat un cor d'aquest color, pues mira, passa, no li facis cas. Però, clar, aquí ja ens fiquem en el que suposa, doncs, el tema de la pertinença al grup, no? Vull dir que en el fons tothom volem pertanyar a un grup, i quan tu veus que hi ha un grup que t'està excloent, ni que sigui abans, doncs, amb un insult o amb una empenta o amb males paraules, però ara ho fan d'una forma com molt subtil, no? Doncs és aquí on ja genera molta part d'aquest patiment, no? Llavors, bueno, és complicat perquè, clar, la feina aquí va molt a l'arrel de treballar amb els adolescents i els infants del respecte, i de que tothom té dret a ser respectat i de, bueno, de no excloure a ningú, per molt que, pues, digui o faci coses que a tu no t'interessen, pues no passa res. No, per això l'has d'excloure de res, no? I també en el sentit de defensar-se, de que quan vegin i notin que hi ha algú que no els està tractant bé, doncs que ho posin, bueno, ho diguin als seus mestres, professors, i a les seves famílies també, no? Perquè de vegades els infants i adolescents no són capaços, perquè estan aprenent, òbviament, a donar-li valor, no?, a certs tipus de maltractament, no?
I els mestres, ja per finalitzar, davant un assetjament, sigui que el nen o nena està sent assetjat o sigui l'assetjador, què feu? Teniu protocols?
Bueno, sí, bueno, hi ha tota una sèrie de protocols, però penso que sempre el més important és estar atent, i jo penso que amb això ja fa anys que com a mínim aquí a l'Estat hi ha aquesta mirada, està molt atent a tot el que veiem, sobretot en espais més informals i de transició, que diem, el que són patis, passadissos, sortides, entrades, on podem agafar molta informació de coses que després a l'aula potser costa més de que passin, no? Perquè, bueno, el moment és és una altra. Però sí, reaccionar, parlar, vull dir, escoltar, vull dir, posar en contacte, avisar les famílies, que les famílies també que ens diguin si està passant alguna cosa. Bueno, al final és generar aquest clima escolar que tothom vegi que és important i que ningú té dret a maltractar i a tractar malament a ningú. Diguem que seria tot el contrari del que passa a aquest institut de la sèrie aquesta Adolescents, que de vegades sembla una mica caricatura, o penso que s'ha portat una miqueta a l'extrem per veure el que no hauria de ser un centre educatiu, no?
Déu-n'hi-do.
I jo penso que, bueno, que en aquest sentit, animar i dir que tothom que sigui família, adolescent, infant, que tothom que estigui passant per alguna d'aquestes situacions, per molt que pensi que no és important, que posi en valor i que li digui amb algun adult de confiança.
Toni Álvarez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en
Molt bé.
Xarxa i esperem que entre tots aturem aquest bullying o aquest assetjament escolar.
Molt bé, doncs vinga.
Gràcies.
Gràcies, que ho sé un dia. Adéu, adéu.
I per seguir copsant com es viu aquesta problemàtica, a peu d'aula ara volem recollir les valoracions d'un mestre de primària. L'anem a buscar a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
En aquest tema d'actualitat que dediquem avui al Penedès en Xarxa a l'assetjament escolar, volíem recollir valoracions, les consideracions de professionals, de mestres que estan a les escoles de primària i ho fem en aquest cas conversant amb Nil Saldanya, que és el cap d'estudis d'una de les dues escoles d'Olèrdola, de l'Escola Rossa Muntaner de Sant Pere Molanta. Nil Saldanya, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un tema complicat d'abordar, de tractar. Suposo que la primera prevenció és anar molt en compte en el tractament i en fer segons quines generalitzacions, no, Nil?
Sí, per suposat. Nosaltres, bueno, sobretot no exagerar les situacions perquè el fet de que situacions s'exagerin, llavors les que realment tenen importància poden quedar, no, una mica tapades i llavors realment intentar donar importància a les que creiem que són molt importants o, bueno, anem notant perquè al final també t'has de guiar molt per la teva sensibilitat.
Es pot detectar un cas de bullying? Es detecta, no? Reformulem la pregunta, si et sembla. Es detecten tots els casos de bullying o és un impossible?
Bueno, ens agradaria que sí, pensar que sí, perquè els mestres, al final, una de les coses, sí, entenem, no?, que hem d'ensenyar, però una de les coses que ens preocupa molt és que els nostres infants no pateixin ni a l'escola i fins i tot ens ocupem del que passa a fora de l'escola. Ens arriben moltes coses a les tardes o els caps de setmana o ara fins i tot amb els jocs online, no? I llavors, bueno, és un... Suposo que per vocació ens preocupa que els infants estiguin bé. A partir d'aquí intentem tenir ulls i orelles a tot arreu, a mediar tots els conflictes que passen a l'escola amb l'alumnat, fins i tot amb les famílies, convidar-les i llavors, bueno, i intentem, no, d'alguna manera també som jutges, no?, que escoltem una versió, escoltem l'altra, intentem mediar, intentem veure quina té més pes, no?, i a partir d'aquí, doncs, veure si cal realment obrir algun protocol o no, i si és un cas, doncs, que s'ha fet la bola més gran del compte o realment cal posar-hi molta atenció.
I quines són aquelles senyals que indiquen que estem davant d'un cas d'assetjament?
Bueno, el patiment d'aquell infant que moltes vegades no s'atreveix a dir-ho, que fins i tot se'n creu culpable, que s'ho mereix, no? I perquè per tal com és... I, bueno, i silencis sospitosos, vull dir, és complex.
I en cas de detectar-ho, feies alguns criteris, abans esmentaves algunes línies d'actuació, no? Hi ha que buscar aquesta mediació, suposo que també buscar l'arrel del conflicte, com cal actuar?
Sí, a vegades, clar, l'arrel del conflicte, moltes vegades ens anem... cursos enrere, que una cosa comença petita i es va fent gran, o a vegades el propi infant que està fent l'assetjament, no? Que té ell tota una problemàtica que és a vegades on cal entrar, no? Perquè estàs fent-li això a aquesta altra persona, missatges a vegades que arriben des de casa, no? Que també a vegades són inoportuns. Llavors, bueno, intentar anar navegant en totes aquestes aigües complicades i definint la millor... Bueno, intentar arribar, sobretot això, a l'origen i veure, doncs, restar importància, no?, als fets, de dir no cal, no?, sobretot que les persones visquin patint, que a tots ens agrada viure tranquils, que a tots ens agrada viure sent respectats, i això, doncs, preval.
I com ho podem prevenir?
Bueno, nosaltres tenim, donem importància també a l'estona de valors, a les aules, on es tracten temes, moltes vegades mitjançant contes. Els contes tenen molt de poder, no? I a vegades, doncs, es planteja una història d'un tercer i comencen els infants a si senten identificats o pensen en algú altre, i llavors també tenim el sistema de tutories individualitzades a tota la primària. Primer, segon i tercer tenen una sessió a la setmana, però quan ja són més grans, quart, cinquè i sisè, que a vegades això que es diu, no? Més grans, problemes més grans, doncs encara hi ha més estona en què el tutor o tutora té estones individuals per anar citant a l'alumnat i puguin exposar tot el que els fa, els pot preocupar, o a vegades és el tutor que va conduint la conversa cap on li interessa. Una altra eina molt interessant és l'art, no? On a través del dibuix moltes vegades, doncs, s'expressen, doncs, sentiments, o la poesia, doncs, no? Que són a vegades activitats que sembla que es puguin fer de més a més i no, tenen un pes molt important per identificar situacions que poden ser de risc.
I entenem també que més enllà del tractament individualitzat de cada cas, de cada persona, també des del punt de vista del grup també s'ha de fer un abordatge, no? Perquè si hi ha conflicte, si hi ha aquest assetjament escolar, també afecta, hi ha d'afectar, hi ha d'haver una reacció al grup.
Sí, sens dubte, ja dic, és de les coses que durant el curs, no, te n'adones del temps i els esforços que dediquem els mestres a resoldre conflictes individualment i grupalment, parant classes, no, que a vegades, no, de dir, oh, és que a l'escola venen a aprendre, sí, però no, és molt complicat que poder aprendre si a l'aula no hi ha un bon ambient, un ambient de companyonia, una tranquil·litat individual de cadascun que es puguin concentrar, no? Perquè si arrosseguen doncs totes aquestes problemàtiques darrere no es poden concentrar i l'atenció, doncs, no és l'adequada. Llavors, hi dediquem esforços.
I rebeu els mestres les suficients eines, els mitjans per poder abordar la problemàtica? Teniu formació suficient?
Jo crec que ja vam a l'ADN dels mestres, no? Moltes vegades, llavors sí que tenim recolzament, se'ns ofereixen formacions, però tenim moltes formacions de molts àmbits diferents, no? I llavors el temps és el que és, anem fent. Ara, actualment, directament amb el bullying no, perquè també hem tingut altres problemàtiques i hem enfocat les formacions cap a aquest camí. Però després també tenim tots els protocols de mateix Departament d'Educació amb inspecció darrere, i l'inspector el sentim a prop nostre, sempre li agrada estar al cas de tot el que passa, tant en quant a alumnes i famílies, i ens dona consells. I després, bueno, doncs quan, clar, si cal obrir un protocol, doncs comptem amb les eines del departament.
Un protocol que entenc que és comú al conjunt dels centres del país.
Sí, hi ha un registre de violència de l'alumnat on cal fer constar allà el que ha passat i el que es va treballant perquè quedi registrat. I després també hi ha un servei d'atenció tant pels mestres com també per les famílies. Que és públic. Hi ha el telèfon, hi ha el correu i tothom pot dirigir-s'hi, i allà hi ha, doncs, suport, orientacions, diferents especialistes que, que, bueno, que ens poden ajudar, tant, ja et dic, com a, bueno, que englobaria tota la comunitat educativa, no?, incloent-hi les famílies també.
Al principi, Nil, comentaves la prevenció d'apropar-nos a aquesta temàtica des de la perspectiva de no magnificar els casos. Són casos aïllats i cada cas és això que diuen, un món, no? Però, evidentment, la majoria dels infants, la immensa majoria dels infants, van a l'escola i reben l'escola com un espai segur.
Sí, sí, per suposat. Jo vull pensar que és així, perquè, si no, malament anem. Els casos són molt puntuals i a vegades, malauradament, es magnifiquen. Però sí, que llavors hi ha casos... És que a vegades aquests casos d'assetjament són els que són més silenciosos, no? I aquests són els que, de veritat, a vegades costa veure'ls i posar-hi el focus. I llavors és... Bueno, treballem perquè ningú pateixi i d'intentar identificar-los, però sí, en resum, volem pensar i penso que són... aïllats.
Doncs volíem recollir aquesta experiència. Nil Saldanya, cap d'estudis de l'Escola Roser Muntaner de Sant Pere Molanta. En qualsevol cas, constatem de nou que en aquest cas a l'Escola de Sant Pere Molanta, com a les escoles del país, hi ha treball, preocupació i reflexió sobre aquesta temàtica. Això és indubtable, no, Nil?
Sí, tot. Tot el que a l'escola al final som un focus social de tot el que passa a fora i aquí es veu, no?, un petit ecosistema i llavors treballem per resoldre aquest conflicte i altres que sorgeixen.
Moltes gràcies, Nil, per atendre'ns. Que vagi molt bé. Fins la propera. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a tu. Vinga, una abraçada. Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Sento que estic perdut, em punxen les teves roses i m'he quedat sense escut, ja no tinc clares les coses.
Sento que... Així sonen els diumenges a càrrec dels Buhos, que ens portaran el segon flash de notícies.
No puc deixar de pensar com em menges diumenges, els dilluns ploro fort. Si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són morts. Dijous surto de farra, divendres puc morir, dissabte ploro a la barra, per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? No puc fer-hi res, que m'he rendit a tu i que sóc el teu pres. Que he deixat de volar, que he deixat de sentir, que ja no sé com trobar el camí. Ara que a poc estic perdent el nord, ara que no trobo pau enlloc i no puc deixar de pensar. Com em menges diumenges, els dilluns ploro fort. Si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort. Dijous surto de farra, divendres puc morir, dissabte ploro a la barra, per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Els diumenges, els dilluns ploro fort. Si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Al juny començaran les obres del carrer Santa Magdalena de Vilafranca, que facilitaran la integració entre el centre i els barris de les Clotes i l'Espirall. El centre rep aquesta setmana la visita de l'alcalde, que inclourà trobades en diferents formats i visites a comerços, equipaments i veïnat. Francisco Romero convocava ahir al migdia els mitjans de comunicació a la plaça Jaume I davant del Vinceum per parlar dels projectes en marxa al barri. Un barri, el del centre, que, segons Romero, ha d'exercir de motor per a Vilafranca, una locomotora de la ciutat que pot incidir en el progrés social i econòmic del conjunt de la vila. Pel que fa a l'àmbit de la rehabilitació integral d'espais públics i la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua, l'alcalde ha explicat que previsiblement el mes de juny començaran les obres de reurbanització del carrer Santa Magdalena amb un pressupost d'€1.200.000 i una durada de 8 mesos. L'obra ha de facilitar la integració i la mobilitat entre el centre i els barris de les Clotes i de l'Espirall. D'altra banda, pel sud, amb la nova urbanització del carrer Sant Pere i entorn, que en un principi s'ha d'iniciar a finals d'any, es vol facilitar la integració i la mobilitat del centre amb els barris de Sant Julià i del Poble Nou. L'Espai Jove de Sant Jaume dels Domenys es torna virtual. L'Espai Jove de Sant Jaume dels Domenys, que temporalment està tancat fins que el Consell Comarcal del Baix Penedès completi el procés obert per la creació d'una borsa de treball per poder contractar el personal dinamitzador de diferents espais joves de la comarca, segueix actiu de forma virtual. Mentre no s'assigni la persona dinamitzadora, el perfil de l'Espai Jove de Sant Jaume a Instagram està sent gestionat per la bibliotecària, amb el suport tècnic del dinamitzador del punt d'informació juvenil ubicat al primer pis de la Casa de Cultura, al carrer Germanor, número 8. S'hi estan publicant informacions d'interès per al col·lectiu jove, com formacions acadèmiques i laborals, beques, ajuts o processos participatius. El riudevitllenc Cesc Freixas s'acomiada de forma indefinida. Freixas ha tancat aquest diumenge més de dues dècades de trajectòria amb un concert a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona com a punt i final a la seva gira Salut fins aviat. La vetllada emmarcada al Festival Barnasants ha estat un emotiu recorregut pels nou discos amb què Freixas ha reivindicat el seu activisme social i cultural. El cantautor penedesenc es retira per dedicar més temps a la família i per reconnectar amb la creació. Cesc Freixas s'ha plantejat aquest darrer concert a Barcelona com el colofó d'una gira en què ha recorregut tot el territori de parla catalana, triant llocs amb una forta connexió emocional. Pel que fa al disc, que publicarà després de la gira de tancament amb cançons enregistrades als escenaris aquest últim any i mig, ha dit que desconeix quan es publicarà ni en quina forma. I divendres s'estrenen els Vespres de Cabasill amb les actuacions de Gemma Humet i Alba i Santi Careta. Cabasill presenta els Vespres de Cabasill, un cicle que combinarà música en directe, poesia, fotografia, enoturisme i gastronomia local a les instal·lacions d'aquest històric celler de Moja. Aquest cicle de concerts, que se celebrarà durant quatre divendres del 9 de maig al 20 de juny, serà el tret de sortida de l'obertura al públic de la bodega, marcant l'inici d'una nova etapa en què Cabasill es vol convertir en una destinació de referència per l'enoturisme. Durant quatre divendres, els Vespres de Cabasill oferiran una experiència immersiva on el vi, la música, la poesia i la fotografia es donaran la mà per crear moments que volen ser inoblidables. El tret de sortida serà aquest divendres, amb obertura de les instal·lacions a les 7 de la tarda i a les 8 del vespre, el concert amb Gemma Humet i Alba i Santi Careta. Humet és una de les veus més poderoses i emocionants del panorama musical català, i els germans Alba i Santi Careta són un duet que fusiona música, poesia i experiències sonores úniques amb el seu espectacle Sons d'un País.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
vegada que ens visita la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, coneixem diferents programes d'ocupació i formació. Mercè, bon dia.
Bon dia a tothom.
Què et sembla? Comencem amb l'agenda formativa, amb les properes activitats que hi ha previstes?
Sí, som-hi. En primer bloc, us parlo de la formació que tenim prevista, en formació en tecnologies de la informació i la comunicació, que el punt TIC Vilafranca Virtual tira endavant. I en primer lloc trobem pel dia 20 i 21 de maig una càpsula de 8 hores que es diu Troba feina gràcies a Instagram, YouTube, X, LinkedIn i TikTok. A continuació, també en tenim una altra pel dia 22 i 23 de maig, que es diu Introducció a Canva, que és un programa per fer infografies, currículums, vídeos, molt interessant. És una càpsula formativa de 6 hores. I per últim, a final de mes, tenim previst l'inici d'un curs d'iniciació a la informàtica i competències digitals de 30 hores per a aquelles persones que tinguin inquietud en començar a saber què és el món digital i el món dels ordinadors. Llavors, en sessions d'orientació, que és un altre bloc al que dediquem també molts esforços, tenim pel dia 9 de maig una xerrada a càrrec de Mas Alburnà, que ens parlarà de l'atenció sociosanitària com a professió essencial en la nostra societat. És el divendres, com he dit, a les 10 del matí. El següent divendres tenim un altre taller que es diu El valor del treball en equip. En aquest cas és un taller. És el 16 de maig. A continuació, el proper divendres, tenim un altre que es diu Fes-te veure, envia la teva candidatura amb èxit. És el dia 23 de maig. I per a finalitzar el mes i tancar el bloc, us informo que tenim l'última, que es diu Troba feina sense perdre la calma, com gestionar l'estrès en aquestes situacions, que és el dia 30 de maig.
Totes aquelles persones interessades on poden trobar i ampliar més informació o
doncs,
inscriure's directament?
Sí, important accedir a ocupació.vilafranca.cat, és la nostra pàgina web, i en allà trobaran informació ampliada i els enllaços corresponents per inscriure's.
I avui, Mercè, ens proposes posar el focus en el projecte Treball als barris.
Sí, el projecte Treball als barris és un projecte ampli pensat per a la realització d'accions en l'àmbit de l'ocupació i del desenvolupament local, que implica treballar amb persones i amb empreses. I la característica és que es focalitza en un barri o més d'un. Llavors, de Vilafranca. Llavors, fins al 2024, i des de feia molts anys, s'havia centrat en el barri de l'Espirall, però això enguany ha canviat. I els nostres invitats ens explicaran en quin sentit ha canviat.
Doncs presenta'ns qui ens acompanya.
Sí, en primer lloc us presento a la Shahira Wali, és la nostra tècnica del Servei d'Ocupació.
Hola, bon dia.
Bon dia. Benvinguda.
A continuació tenim el Xavi Pellicer, és un oficial de pintura que està contractat en el marc d'aquest projecte com a pla d'ocupació.
Molt bon dia.
I per últim tenim el Xavier Lecegui, que és empresari, comerciant d'un establiment conegut de Vilafranca i president de l'Associació de Professionals i Comerciants Vilafranca Activa.
Hola, bon dia.
Ben tornat, Xavier Lecegui. Comencem per l'ABC, explicant bé, tot i que la Mercè ja ens deia alguna cosa, en què consisteix aquest projecte, aquest programa Treball als barris. Shahira?
Sí, bueno, com bé ha dit la Mercè, el programa Treball als barris és un projecte que està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i està dissenyat per promoure la inserció laboral i social de les persones aturades i sobretot de totes d'aquelles persones que tenen més dificultats a l'hora de trobar feina. Tal com diu el nom del programa, és Treballar als barris i ficar focus en els barris. I enguany les actuacions s'estan fent en el barri del Centre i de les Clotes. Aquest programa ens ha permès fer una sèrie de contractacions, 14 persones que són residents de les Clotes i Centre, doncs estan treballant
en aquest pla d'ocupació,
no? En aquest pla d'ocupació, exactament.
Quins són els objectius, a grosso modo, del programa Treball als barris?
L'objectiu principal és millorar l'ocupabilitat de les persones que estan aturades i a la vegada poder acompanyar-les i treballar amb competències laborals que els permetin trobar feina en una empresa ordinària un cop hagi acabat el programa. Per altra banda, també un altre dels objectius és promoure les col·laboracions entre les administracions públiques, les entitats socials i les empreses locals, amb l'objectiu de fomentar la dinamització econòmica dels barris, que en aquest cas és el barri del Centre i de les Clotes.
Una de les línies d'actuació és la contractació de persones en un pla d'ocupació. Uh-huh. Deies que actualment n'hi ha 14 de contractades. De quins perfils?
Sí. Els perfils que tenim són diversos. Tenim un tècnic de prospecció que s'encarrega de fer prospecció en aquests dos barris, un oficial de pintura i 3 operàries de pintura també, 4 operaris de construcció, 3 operaris de jardineria i 2 operaris de brigada. Les tasques que faran aquestes persones o que ja estan fent són principalment en aquests dos barris, encara que acaben fent feines a la resta de tota Vilafranca.
Quan acaba el programa?
Acabarà el 25 d'octubre.
Doncs ara li cedim el micro al Xavier Pellicer, com us dèiem, és oficial de pintura, contractat en aquest pla d'ocupació. Xavier, explica'ns com vas contactar amb el Servei d'Ocupació i quina ha estat la teva experiència fins ara.
Bé, aleshores aquesta és la meva segona experiència com a pla d'ocupació. La primera va ser com a operari dins de la brigada. A mi van contactar des del SOC mitjançant una trucada de telèfon i llavors vaig mantenir una entrevista, vaig passar els diferents filtres fins que vaig aconseguir entrar dins el pla d'ocupació. Va ser d'un any, va ser una experiència molt grata per mi, vaig trobar molt de companyerisme, vaig trobar una feina fora del que és, diguéssim, el meu ofici principal, que sempre ha estat l'hostaleria, la qual cosa em va ajudar molt a, com es diu la paraula de moda?
Reinventar-se.
A part de reinventar-se...
Reciclar-se.
A reciclar-se i a tindre, diguéssim, una convivència familiar més agressada, una conciliació familiar. L'hostaleria, vulguem o no vulguem, és molt maca, per sempre treballes quan els altres fan festa. Mm-hmm. I, bueno, la segona part va ser, en aquest moment vaig entrar com a oficial de primera de pintura, amb 3 noies, i l'experiència està sent molt grata. Sents una satisfacció especial quan surts al carrer i veus, sobretot, les pells netes.
Ens deies que abans t'havies dedicat a l'hostaleria, sempre havia estat el teu ofici?
Pràcticament durant més de 30 anys. Pràcticament sí, més de 30 anys, o sigui, des de molt jovenet. Vaig canviar un temps, vaig estar a la construcció, un parell d'anyers de peu de construcció, amb la qual vaig aprendre diverses coses, les quals les estic aplicant ara. També vaig estar al sector comercial, tema vins i caves i cerveses d'importació. No se'n donava malament, però bueno, a mi em tirava molt l'hostaleria quan era més jove. Ara ho intento deixar-lo.
Com està sent l'experiència de treballar com a oficial de pintura i tenir aquestes noies les quals estàs ensenyant?
L'experiència està sent, per mi, molt positiva i crec que per les persones que m'acompanyen al grupet, les 3 noies que estan amb mi, també és bastant positiva. El convenciment era de molta responsabilitat. Lògicament, estàs treballant al carrer, la gent et veu treballar, vols fer les coses bé, les vols fer molt pulcres, molt netes i que quedin bé, que donin una satisfacció també al vianant, a la gent que habita dins de Vilafranca i que viu a Vilafranca. El per què? Perquè també és una satisfacció que rebem nosaltres. Quan passes per un lloc que l'has netejat, pintat, deixat adequadament bé, sents aquella satisfacció de que has fet una feina ben feta. Intentem, bueno, dins de totes les possibilitats, organitzar bé la feina i aleshores, pues, ara no sabria com explicar-me. Fer que tothom se senti responsable una miqueta de que el que estem fent és un bé per la ciutadania.
M'agrada això que has dit, que no hi hagués caigut mai, que quan treballes estàs sent observat. I has
una
de tenir
miqueta, sí,
una especial cura, no?
Exacte,
amb l'actitud, amb el que fas.
Exactament, els moviments, el parlar, si la gent et pregunta, saber contestar adequadament i educadament. O sigui, totes aquestes petites, dins del que cap, t'estan veient, et pregunten coses, estàs treballant al carrer.
Els avis, sobretot.
De tota mena, sí, eh? Possiblement els avis una miqueta més, però de tota mena, eh? M'he trobat tota mena de situacions en aquest aspecte.
Jo només, encara que no ho puguis detectar, sí que és cert que un espai públic que estigui ben digne i ben pintat, s'agraeix inconscientment les persones que passen per allà on t'heu estat treballant i saps que allò està bé, potser no tindran l'opció o l'oportunitat d'agrair-t'ho, però sí que realment és molt important que l'espai públic estigui molt digne.
Xavier, quins plans tens de cara al futur? T'agradaria seguir treballant en aquest àmbit o hem vist que ets una mica tastaulletes? No sé si vols provar coses noves.
Si fos molt sincer o sent-hi molt sincer, m'agradaria continuar, m'agradaria optar a tindre una plaça dins de l'àrea de serveis. Ja ho he provat dues vegades i he tingut un petit problema gramatical, deixem-ho estar així. Perquè et permet, a l'horari et permet tindre vida, consideració familiar, tal. Sí que poguéssim, possiblement a hostaleria en guanyaria molt més bé la vida, però no tenia vida, és molt diferent. D'aquesta manera aprecies unes altres coses que abans no podia apreciar. O sigui, sí que és una opció que tinc. I si no, doncs, bueno, aquest hivern m'he estat formant amb uns altres temes, he aprofitat formacions de l'Ajuntament de Vilafranca, teva fontaneria d'electricitat, PLRs, tal, he estat tirant una miqueta, per intentar trobar una altra feina que no sigui hostaleria. Que si la tinc que fer, la faré, i la sé fer.
Però com a últim recurs.
Prefereixo buscar una altra cosa que també, diguéssim, m'incentivi una miqueta més.
I recomanaries l'experiència a altres persones? No sé si ho estàs fent.
Ho estic fent, o sigui, no és que no deixaré de recomanar-la en cap moment a ningú. Primera, persones, jo ja tinc una edat, em costa una miqueta, segons quines feines, trobar-les. I aleshores és una forma que et sentis també, o sigui, com m'explicaria, et sentis orgullós del que estàs fent. I és una feina en la qual, al meu punt de vista, la satisfacció que a mi em dona ara, per exemple, si jo em passegés per les Fires de Maig, quan estiguin muntades, que m'estan netejant tots els pavellons, deixant tot ben pintat, que no hi hagi un grafit i tal. Diràs, escolta'm, dona gust. I ho hem fet naltros. Doncs això, traslladem-ho a unes altres persones que tinguin també aquest petit sentiment, perquè al final la vila som nosaltres també. Som naltros que visquem aquí. I ens agrada tindre el paisatge net.
Moltes gràcies pel testimoni.
Molt amable.
I amb el Xavier Lecegui, president de Vilafranca Activa, li preguntarem com van els objectius amb els quals vau arrencar fa poc més d'un any.
Sí. Bé, nosaltres, com sabeu, som una mica vam agafar el relleu de l'anterior associació de comerciants, que era de Centre Vila, i aquesta transformació ens va donar l'oportunitat d'ampliar-nos i que el nostre àmbit d'actuació sigui per tot Vilafranca, no només amb l'espai del centre concretament. Per tant, hem avançat en moltes de les coses que nosaltres ens havíem plantejat, ara fa tot just un any que estem treballant, i d'alguna manera estem satisfets de les coses i les novetats. Evidentment, no hem pogut fer tot allò que encara volem i tenim temps per endavant de continuar evolucionant i dinamitzant el comerç.
Quins sectors comercials predominen a Vilafranca Activa?
Bé, bàsicament tenim comerç, però també tenim professionals, i dins del comerç, doncs, amb el tant per cent que està a la vila, que és molt de moda, complements, equipament a la persona, equipament a la llar, bàsicament són aquests, i també tenim professionals. També he dit que estem treballant o intentant d'alguna manera, d'algun tipus de col·laboració amb tot el que és el tema del gremi d'hostaleria, perquè no deixen de ser establiments comercials, que venen el dinar fet, però que també volem d'alguna manera incloure o col·laborar amb ells. Perquè justament amb el tema que ens ocupa avui, doncs també és un sector molt important.
I les empreses associades a Vilafranca Activa, quin perfil solen buscar, solen necessitar, perfil professional?
Bé, la majoria de vegades ens passa que hi ha moltes coses molt temporals, per temporada de Nadal o temporades de vacances, a vegades busquen a gent per poder cobrir aquells espais. És cert que és un sector que, el que parlàvem abans, per tema horaris, ens costa de trobar gent, perquè, evidentment, o la gent que entra a vegades s'acaba cremant, perquè es treballa caps de setmana, es treballen... Però... Bàsicament són doncs, per establiments, que ja et dic, per cobrir espais, que, bueno, ni que siguin temporals, però també et donen l'opció i de tenir experiència. Quasi sempre tenim nosaltres demanda d'establiments que necessiten algú, tot i que mai hem fet això que ens han donat l'oportunitat ara, de dir, bueno, Intentem lligar la demanda amb l'oferta que podem tenir i a veure si podem treballar conjuntament i poder tenir un sector o un espai de gent que puguem lligar i puguem introduir dintre del comerç o de l'hostaleria, en aquest cas.
Sí que es veuen tot sovint cartells a les botigues buscant dependenta.
Sí. Vull dir, això, encara que no ho sembli, que a vegades hi ha una certa tristor amb el sector comercial, que sembla, però sempre hi ha demanda, sempre hi ha gent. Per què? Perquè, com deia, moltes vegades doncs, bueno, hi ha hagut una persona un temps i ha marxat a una altra feina, el que sigui, i sempre hi ha establiments, alguns són més específics, més professionals, però alguns no, i per tant sempre hi ha molt de moviment amb el tema de la dependència per tema de comerç.
Encara queden mesos de corda, ens deia la Shahira que fins a finals d'octubre, però com valoreu aquesta col·laboració entre Vilafranca Activa i el Servei d'Ocupació als Barris del Centre i les Clotes?
Nosaltres volem fer, d'alguna manera, i vam acordar de fer alguna presentació pública, de dir, bueno, doncs anem a l'associació de veïns, o en el cas del centre, buscar un espai, i poder fer una convocatòria per explicar-ho, per explicar que ells també visitaran els comerços i visitaran la gent, i que nosaltres, d'alguna manera, tota la informació que rebem també ens la traspassem amb ells per poder col·laborar. Estem en un inici, i per tant, però pensem que donarà els seus fruits, i a la que hi hagi només una persona que pugui acabar treballant en un establiment, ni que sigui temporal, i ja no dic si fixa, pues ja haurem aconseguit èxit, no?
La Shahira és optimista, també anava fent sí. Que sí.
Sí, vull dir, és això, és l'objectiu, no ens podem marcar grans objectius, però és d'aquelles coses que si aconseguim el que ho puguem aconseguir, pues estarà bé per les dues bandes.
Anar sembrant, no?
Pues sí, és el que toca.
Sí, molt important això que diu Xavier. I, de fet, totes aquelles persones que estiguin interessades a formar part d'aquest projecte, doncs s'haurien de posar en contacte amb nosaltres a través de l'Oficina Municipal de Treball o trucant al telèfon, que ja segurament els nostres oients ja coneixen, que és el 93 817 24 47.
Doncs acabem sempre l'espai fent un cop d'ull a les ofertes laborals que hi ha en aquest moment. La Mercè fa una tria i les presenta.
Sí, són ofertes que les podeu trobar a xaloc.diva.cat. La primera d'elles té a veure amb la necessitat de transportistes de furgonetes que necessita una empresa vilafranquina per fer tasques de càrrega i descàrrega i transport de mercaderies per tota Catalunya. Els requisits que es demanen és tenir experiència mínima d'un any de transportista o de xofer, tenir català i castellà, per descomptat, i carnet de conduir de B i vehicle propi. S'ofereix una jornada completa amb un contracte temporal durant el mes de juny. La segona oferta és per a una modista d'arranjaments de roba d'una botiga de Vilafranca per fer tasques relacionades amb cosir a màquina, plana i overlock, emprovar roba, atendre el client, ordenar i organitzar roba, etc. Es valora tenir formació en modisteria i confecció i una experiència mínima de 3 anys. S'ofereix un contracte temporal de 3 mesos amb possibilitat de convertir-se en indefinit, amb una jornada de 30 hores setmanals, amb horari matí-tarda o algunes tardes i dissabte al matí. I, per últim, cal un controlador analista de finances per a una entitat d'àmbit social de Vilafranca per fer tasques relacionades amb el disseny, preparació, anàlisi i supervisió de pressupostos, informes financers, propostes d'inversió, etc. Es requereix tenir un grau universitari o equivalent en economia, empresarials, ADE o similar. Experiència demostrable mínima de 2 anys i valorable també tenir coneixements d'economia social. S'ofereix un contracte indefinit a jornada completa de matí i tarda.
On podem repescar aquestes ofertes?
Doncs les repesquem a la xarxa Xaloc, on us he comentat que hi eren, és a xaloc.diva.cat.
Us agraïm a tots quatre que ens hàgiu acompanyat, Xavier Lecegui, Xavier Pellicer i Shahira Wali. Gràcies pel testimoni.
Gràcies.
I amb la Mercè ens retrobem d'aquí unes setmanes. Fins aviat.
Exactament, fins aviat. Gràcies.
La pluja va ser protagonista aquest dilluns i sembla que avui també ho serà, així que de tiets canten Fora plou, i d'aquesta manera nosaltres acomiadem aquesta segona hora de Penedès en xarxa. Sortia tot tan fàcil, jo estava al costat de la llar de foc, vaig veure que feia una altra cançó tan ràpid, que no vaig aguantar la tentació d'aprofitar la situació. Perquè fora plou i se m'han passat les hores. Que fora plou, se'ns ha mullat la roba. M'encanta quan plou, perquè no cal fer gran cosa. I com que encara plou, has dit una frase nova. M'ha regalat una cançó per tota la vida. Refresca i m'encanta, sudadera i la manta, abrigar-nos els dos. I he escrit una cançó que mai passa de moda, tu i jo en una escena on hi havia un petó. I ara que tot és tan fàcil, tan ràpid i tan fàcil. I els núvols se'n van i escampen la boira, i el dia té pinta que se'ns està arreglant. M'ha regalat una cançó perquè fora plou. Les hores perquè fora plou i se'ns ha mullat la roba. M'encanta quan plou perquè no cal fer gran cosa. I com que encara plou m'has dit una frase nova. M'ha regalat una cançó per tota la vida.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.